Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat totes les reaccions a l'aval europeu a l'aplicació de la llei d'amnistia als líders del procés i als CDRs encausats per terrorisme. També us hem detallat quins efectes ha de tenir aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE, i quins són els possibles entrebancs que encara poden posar-hi determinats jutges espanyols. A més, ens hem fixat en la decisió de l'Audiència de Madrid d'avalar que un jurat popular sigui qui jutgi Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i per tràfic d'influències. L'Audiència treu dos delictes a Gómez i ordena que se li torni el passaport. I també hem repassat els noms més posats als nadons nascuts l'any 2025 a Catalunya. Són Júlia, entre les nenes, i Biel, entre els nens. I la notícia, a part dels canvis en els rànquings, és que hi ha hagut un repunt de naixements i això és el primer cop que passa en els últims 17 anys. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que crema un altre foc a la zona d'Aiguamúrcia, a l'Alcamp, a tocar d'on hi ha hagut altres incendis l'última setmana. Tarragona, Jordi Barranca.
Els bombers han rebut l'avís fa una hora, és a dir, a les dues. La columna avança ràpid i en ascendent perquè bufa una forta marinada a la zona i es dirigeix, això sí, a una zona de vinyes, la qual cosa hauria d'afavorir els treballs d'extinció. Estem parlant d'un foc originat a la zona de l'ermita de Santa Perpètua, molt a prop d'on s'han originat els focs dels últims dies. De moment, bombers hi treballen amb una trentena de dotacions, 11 de les quals són aèries.
Pendents d'aquest foc, us expliquem que l'inici d'estiu aquest any és el més càlid des del 1950, segons el balanç del Servei Meteorològic de Catalunya. Entre l'1 de juny i el 15 de juliol la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes. Des de finals de juny, Catalunya ha encadenat diverses onades de calor separades només per pauses molt curtes. La persistència del calor també reflecteix en un altre indicador. Des del 21 de juny, cada dia s'ha superat el llindar de calor intensa en almenys una de les 184 estacions de la xarxa de estacions meteorològiques automàtiques. El Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, Extremadura, fins al 2030. El Ministeri per la Transició Ecològica té de marge per decidir el futur de la central fins a tornada de l'estiu. En aquest període haurà de decidir si tanca definitivament el 2027 el reactor 1 d'Almaraz o si seguirà en funcionament entre 2 i 3 anys més. Això té repercussió en les centrals nuclears catalanes que estan expectants sobre la decisió que pugui prendre el govern espanyol sobre aquesta continuïtat d'Almaraz. Tornem a Tarragona, Manel Sastre.
Bona tarda. Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
A les Illes, el govern tracta l'eclipsi del 12 d'agost com una emergència per la suma de diversos factors de risc. Avui ha presentat un pla de prevenció a terra, mar i aire per evitar desgràcies personals i al territori. Anem cap allà, Caterina Carmen Jaume.
En aquella data, les illes viuran una pressió humana màxima, amb més de 2 milions de persones. Hi ha perill d'incendi, de col·lapse a les carreteres i de malmesa del territori, tant al mar com a la muntanya. Per això, es blindarà l'accés a zones com la Serra de Tramuntana i es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar. El govern, però, ens ha demanat als hotels que facin el possible perquè els turistes s'hi quedin a l'hora de l'eclipsi. Sentim la consellera de la Presidència, Antònia Maria Estarelles.
La seguretat depèn de que tothom disposi de la mateixa informació i actuï amb la màxima responsabilitat. En aquest sentit, hem fet molta feina amb les federacions hoteleres per demanar als hotels que organitzin esdeveniments per veure o seguir l'eclipsi amb l'objectiu que els seus clients no es desplacin.
També s'han assenyalat 26 zones oficials d'observació a totes les Balears, que inclouen camps de futbol o, per exemple, la platja de Palma, amb un aforament total de 300.000 persones. Cada ajuntament assenyalarà un punt dins la seva localitat d'observació perquè els ciutadans no es moguin.
I la justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exconseller delegat d'Autostradi, Giovanni Castellucci, per l'enfonsament del pont de Morandi, a Gènova, ara fa 8 anys. 43 persones van morir en aquest accident i 500 més van perdre la casa. Fins a 57 persones han estat processades com a presumptes responsables de l'accident, entre elles antics dirigents, gerents i tècnics d'Autostradi, l'empresa encarregada de supervisar aquesta infraestructura. La fiscalia ha demanat penes que sumen 400 anys de presó per 56 dels processats i perquè considera que els condemnats coneixien des de feia anys els problemes estructurals del pont i la necessitat de fer obres de manteniment que van anar ajornant sistemàticament.
Passant gairebé 6 minuts a les 3...
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4 amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
Bona tarda.
L'advocada Lourdes Ciuró, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el també advocat Marc Molins, bona tarda.
Bona tarda.
Aquí ens hem trobat aquí dins de l'estudi quan hem vingut a fer el programa, perquè com que estàs des del matí...
Sí, gairebé, sí.
Has fet un pla dur aquí, t'has convertit en el teu despatx.
Part del mobiliari.
De fet, el Marc és qui ha donat la notícia aquest matí, a l'especial del matí de Catalunya Ràdio, perquè ha costat una mica discernir exactament què havia dit el jutge...
I a altres també us ha passat com a la tele, que hi ha hagut un moment quan estava dient que s'ha com tallat l'estreaming.
Sí. En algun moment sí, teníem el Bruno Forte ja, però allà, en presència, per tant, ell sí que tenia bon so, però...
Caga, perquè és que ho deia just al moment...
Qui ha traduït al llenguatge entenedor les paraules del jutge ha estat Marc Molins, sí, que és qui ha posat una mica llum a la foscor. Lourdes, necessites més metres de taula?
Jo crec que no, ja tinc la cantimplora, el ventall, el mòbil, el carregador...
Escolta'm, hi ha hagut un moment que has fet tal desplegament que he pensat, escolta'm...
No, m'estan donant por aquesta gent, avui, perquè venen amb molts papers, molt preparats.
Són gent que hi entén. Vull dir que a partir d'aquí, ara, no?
El Rafa... Ai, el Raf. El Ferran ve d'estiu avui.
Jo vinc amb les meves...
La intel·ligència natural.
Amb les meves idees.
Exacte, amb el que saps.
Escolta, més amb una llibreta, eh? I una llibreta, molt bé. Ara de seguida anirem amb tot el que ha generat aquesta notícia d'ahir, però em fa l'efecte que la primera cosa que comentareu no tindrà a veure amb això. Tret que ens sorprengui la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Que cada dijous ens proposa el tema i no crec jo que vagi d'amnistia, TJUE, etc.
No va per aquí.
Ara hi entrarem, eh? Però tu proposes una altra cosa, a veure.
Una altra cosa molt relacionada amb un altre dels grans temes d'aquests dies, que és el Mundial, no? I quan hi ha Mundial, el món sense estar pendent dels partits de futbol, aleshores que hi ha partit, tot s'atura, pràcticament. Dimarts, per exemple, jo vaig anar a un sopar, a una casa particular, érem un grup de persones, tothom era fora, en una terrassa preciosa, però el televisor estava encès de la sala d'estar, no? Llavors anàvem seguint el partit des d'allà, i de tant en tant entràvem a la casa, fèiem un cop d'ull de la tele i tornàvem a sortir, no? I en el moment del penalti...
Molt malament l'organitzador de muntar un sopar quan hi ha partits de futbol mundial, que jugui, escolta'm, això molt malament.
No, perquè estava organitzat abans de saber que hi hauria aquell partit aquell dia, supòs, no sé. En tot cas, en el moment del penalti va estar molt bé, no? Perquè vam entrar tots a veure el gol. Era com... Tothom va entrar allà com si fos una cosa preparada, no? I per sort érem lluny del nucli urbà, perquè si no hi ha aquest perill que et facin spoilers, no?
Ui.
I és que per culpa dels diferents tipus de senyal i de processament de dades es pot donar el cas que hi hagi un retard respecte dels veïns o entre les habitacions d'una mateixa casa, no? Llavors tu veus un partit de futbol i sents tot el barri celebrant un gol 30 segons abans d'haver vist aquell gol, no? Llavors es trenca l'emoció i és bastant frustrant, perquè de sobte és gairebé com veure un partit en diferit. O al revés, tu fa un minut que has vist el gol i de sobte comences a sentir crits i tirar un petards al teu voltant i és desconcertant, perquè tu fa molt de temps que has vist aquella jugada, no? O quan hi ha un penalti, pots saber si marcaran o no pels crits dels altres, moltes vegades, no? No hi ha una sincronització en la celebració de les victòries. I es perd aquell sentiment de conjunt de compartir un moment únic amb la resta de la gent, sinó amb la resta del món, com a mínim a la resta del barri, no? I això és perquè l'streaming i les plataformes de televisió per internet requereixen un procés d'emmagatzematge de memòria que retarda el senyal uns quants segons respecte de la televisió tradicional. De fet, el senyal de TDT és el més ràpid i per això els televisors connectats a l'antena solen anar per davant dels que emeten a través d'aplicacions o ho fan a internet. I, a més, els descodificadors processen la imatge a diferents velocitats depenent de la tecnologia i del model de l'aparell, no? I si un televisor té un sistema de gravació integrat, el senyal també s'endarrereix perquè el disc dur està processant les dades i guardant-les. Llavors, jo recordo un altre partit, no record quin era, però record que anava pel carrer, i anava sentint cors de gols i d'ulls totalment descompassats, no? Ara, aquella casa d'allà, ara aquella d'allà de Sanos... I llavors vaig posar-me a pensar en el meu predí, en el meu avi, que no podia veure els partits sencers, perquè ell veia la primera part i es posava tan nerviós, es posava tot vermell, que la segona part se n'anava a una altra sala amb el transistor...
De quin equip era?
Del Mallorca.
Ah, molt bé.
Ho passava malament, pobre.
Però allà era anava... Mallorca o del Constància, no?
No, era Mallorca, era Mallorca. I llavors anava encenent i apagant el transistor, no? O sigui, és a dir, si hi havia un penalti, apagava el transistor i el tornava a engegar després per veure si havia estat gol o no, no? I ahir pens que li hauria anat molt bé aquest temps actual d'espoiler, no? Perquè ja no passaria tanta pena. Però en general pens que aquest efecte és, més, és una més d'aquelles coses individualitzadores que fa que fins i tot en un mundial, no? Que tothom està pendent d'uns partits, aquests partits no se segresquin per part de tothom en el mateix temps, no? I que això desvirtua encara més la màgia del moment, no? Perquè tu ets... quan tu ets en el camp de futbol, el gol és brutal, perquè ha passat en un instant brevíssim, irrepetible, que la gent del públic ha presenciat en directe i en viu, no? I a la tele veiem la repetició de la jugada. Al camp això no passa, tu no pots veure la repetició de la jugada. I es perd aquest concepte de moment únic i decisiu. I ara, amb aquest desajustament de les transmissions, també es perd la sensació d'haver presenciat en directe aquell moment, no? I res, me crida l'atenció que d'una banda hi hagi el món sencer pendent d'uns moments decisius, i que d'altra banda aquests moments decisius ni tan sols els compartim en directe amb els nostres propis veïns, no?
Sí, però a més, amb això hem de fer menys, perquè abans estava perfectament acoblat.
Clar.
És a dir, i estava acoblada la ràdio i la tele.
També, sí.
És a dir, tu podies fer allò de, no?, treure la veu, que és de...
Sí, sí. que ho havíem fet tot, sí, sí.
A la televisió i posar la ràdio.
Ara ens han obligat, entre cometes,
exacte,
a tenir algunes eines, per exemple, els telèfons mòbils, per tal d'endarrerir les transmissions anar... i poder, d'aquesta manera, sincronitzar-les amb les
sí,
imatges
sí,
de televisió.
És una d'aquestes coses que és veritat
però
que,
és molt difícil,
que és molt emprenyador.
Perquè és molt difícil fer-ho des de l'emissora, des d'aquí, perquè, clar, com deia la Llucia, cadascú té un decodificador diferent, un senyal diferent, una plataforma diferent, i llavors és impossible, des del control central, com s'havia fet alguna vegada, d'endarrerir la transmissió uns segons. Això és impossible, perquè llavors no hi ha manera de fer-ho universal.
A mi, per exemple, amb això em passa una cosa que jo normalment, quan estic a la cuina, escolto la ràdio analògica, i si algú diu alguna cosa que m'interessa molt, vaig ràpid, ho poso al mòbil...
Per tornar-ho a sentir.
I ho torno... Sí, clar. I ho torno a escoltar al mòbil, perquè va... Que...
No, clar, sí, uns segons d'endarrerir.
30 segons,
sí, sí,
o no,
ser,
no
sí,
sé
sí.
quan,
sí,
no?
Sí, uns quants, clar, sí. Molt bé. Us passa això del futbol, no?
Però jo,
o algú veí que crida els gols quan no toca?
Jo avui hauré de donar explicacions a casa, perquè a mi sí que em passa al carrer que hi ha un delay important respecte a uns veïns, i fa molt temps que abuso d'aquesta circumstància, i jo estem mirant la televisió amb els meus fills i els dic amb 2 o 3 minuts d'antelació, fills, ara ve un gol. Llavors, quan marquen el gol, em miren
no
com
fa.
Dient... És brutal, no?, el que sap el futbol.
T'estàs guanyant una fama de...
De gran entès en futbol, i em pregunten, però com ho fas? Mira, jo veig les posicions i tal. Clar, avui ara hauré de donar unes explicacions,
ara,
no?
Perquè... Mentre sentia la Llucia, estava intentant buscar el vídeo i no he estat capaç, era a través de X, de l'antic Twitter, es va fer molt viral a la primera fase del Mundial. Jo diria que era un aficionat de Paraguai, que estava en una pantalla gegant amb tot d'aficionats de Paraguai mirant el partit, i hi ha un moment que mira el mòbil, veu un gol de Paraguai, la cara li canvia, però aguanta, no el celebra, i com un minut després, llavors esclaten tots, i llavors ell també esclata.
Això és un bon ciutat.
Sí, perquè si en aquell moment salta i crida, hagués aixafat la sorpresa a tots els...
Aquest home mereix ser president de la República.
Jo diria que era Paraguai, no posaria la mà al foc, però recordo que era el vídeo i que realment era fins i tot un pur entendridor, de veure com aquell home aguantava d'allò perquè ningú no notés que ell ja sabia que hi havia hagut gol.
Això em passa també a casa. Ahir, precisament, l'últim dia que va jugar a Espanya, em sembla que... Imagina't si ho segueixo. Jo sentia que dalt, dient, gol! I dic, mira, hi ha el mercat, no? Jo estava en un altre lloc. Per tant, sí, aquest delay es produeix. El que passa que a mi m'agrada aquest avançament de la notícia. M'agrada sentir els veïns que criden...
Però ja has dit que no t'agrada el futbol.
No, és veritat, això s'explica, no? Té una explicació.
S'explica que vulguis saber els gols a l'avançada perquè no t'interessa gaire el futbol.
Exacte, deu ser per això.
Quan juga...
No he sigut coherent amb això.
En segons quins barris, quan juga el Madrid, quan juga a Espanya, quan juga a vegades hi ha un gol que si no estàs veient el partit no saps de qui és.
Ara de qui és,
exacte.
Ara què?
És dels uns o dels altres. Llavors no saps
interpretar.
Bé, doncs, que tot sigui això, diguem-ne. Però sí que és veritat que fa molta ràbia deia, quan estàs molt pendent d'un partit i hi ha algú que té la imatge avançada i per tant t'està aixafant, entre cometes, i t'està fent els spoilers de tot el que passarà.
I és veritat, jo la primera vegada que vaig anar al camp del Barça, la primera vegada de la meva vida, esperava la repetició del gol.
Ah, ostres,
ostres, tu, pues, ja vaig
encara
veure...
l'esperes, eh? Sí, encara... molt bé, doncs, Llucia, ànims, si que... vas a un altre sopar en què hi hagi...
No, sí, per acabar, res, estic a Palma, som a Palma avui. Va ser molt divertit ahir, ho tinc enregistrat, semblava que érem a Buenos Aires, eh?
Sí,
aquí s'ha celebrat més l'Argentina que un altre partit.
Sí, a Barcelona també hi va haver una nodrida celebració argentina, sí, sí.
Sí, sí.
Llucia, gràcies, bona tarda.
Que vagi molt bé, una ferrada.
És un quart de quatre, fem una cosa, com que em fa l'efecte que tots els comentaris sobre la decisió avui del Tejué seran llargs, fem ara la pausa per la publicitat i així ens queda tot net.
Catalunya migdia.
El Mundial arriba al final. Aquest diumenge a Catalunya Ràdio, la final del Mundial. Qui el guanyarà? Lamin o Messi? Espanya o Argentina? Aquest diumenge a partir de les 8 del vespre, l'Espanya-Argentina en un especial del Club de la Mitjanit amb la transmissió de la final.
El Mundial al Club de la Mitjanit.
Amb Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, David Clopés, Sònia Gelmà i Roger Arbusà des de Nova York i Xavi Campos. La final del Mundial a Catalunya Ràdio.
Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
Amb Domènec Sobirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana...
Tot es pot parlar.
Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
L'estiu ets tu.
Catalunya Ràdio.
La llum dins dels meus ulls.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu.
L'estiu ets tu.
Quan em mires i somrius.
I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Passant dos minuts d'un quart de quatre, som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. El diem que hem conegut que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i ha dictaminat que és conforme al dret comunitari. La sentència s'ha llegit a quarts d'onze d'aquest matí, considera que l'amnistia no perjudica els interessos econòmics de la Unió Europea, tampoc contradiu la llei antiterrorista, que són les dues qüestions per les quals se li havia demanat que es pronunciés. Sobre les despeses del referèndum de l'1 d'octubre i del procés, que és el que s'ha agafat la justícia espanyola per no aplicar la llei fins ara, el Tribunal Europeu diu que són amnistiables i que no van perjudicar les finances europees. Aquest és el primer posicionament de la justícia europea en relació amb l'amnistia que afecta a la causa del Tribunal de Comptes, que reclama a una trentena d'alts càrrecs les despeses del referèndum i, a més, també es podrien desbloquejar els casos que afecten líders independentistes exiliats, Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, i els condemnats per inhabilitació en el judici del procés, com Oriol Junqueras, que era Raül Romeva, Montse Bassa, Jordi Turull, a qui el Suprem va negar l'amnistia pel delicte de malversació. L'altra sentència europea d'avui fa referència al cas encallat a l'Audiència Nacional sobre els CDRs pendents de judici pel delicte de terrorisme. La justícia europea ha dictaminat que se'ls pot amnistiar perquè no contravé la política de la lluita antiterrorista de la Unió Europea. Comentàvem amb el Ferran Casas que hi ha hagut un moment quan ha llegit la sentència del jutge del Tejué, costava una mica entendre-ho tot plegat i hem tirat d'experts, en el cas de Catalunya Ràdio, Marc Molins, que ha estat qui ha confirmat la notícia per un dia en antena, per tal d'entendre exactament el què. No sé si us esperava un pronunciament tan clar del Tejué.
Jo crec que sí que era esperable. És a dir, hi havia en aquest cas l'informe de l'advocat general, que l'advocat general, perquè s'entengui bé, a ser una espècie com d'advocat de l'Estat, no? És a dir, és l'advocat dels interessos de la Unió, té una estadística de seguiment, entre cometes, de respecte. No és vinculant al seu dictamen, però en un 80% de les ocasions es segueix, i Spielman ja havia anticipat el seu criteri en el sentit que la llei d'amnistia era perfectament ajustada al dret de la Unió Europea. Per tant, era previsible, sempre hi ha un factor d'incertesa, que té aquest 20% de desviació estadística, però era una possibilitat certa i que jo personalment, i crec que molt celebrem d'una forma molt sentida.
I a més una cosa també molt important, és a dir, també es podia especular amb el fet de que segons el contingut de la sentència, segons l'abast i l'extensió de la sentència a nivell de detall, es podien també suggerir noves qüestions prejudicials que doncs, el Tribunal Suprem s'aferrés per intentar provocar nous pronunciaments i per tant aturar,
allargar
exacte, l'aplicació d'aquesta llei. Home, jo crec que és una sentència que entra amb les qüestions del moll de l'os, entra en tot allò que podria ser les persones que van presentar la qüestió de prejudicialitat, doncs el fet de la malversació, el fet del terrorisme, ho queda molt clar i difícilment es podrien ramificar aquestes qüestions amb altres, per exemple, doncs, que fos una malversació per, doncs, jo què sé, a nivell o un enriquiment personal. Jo crec que tot això no hi cabria i que si en cas que es presentés una qüestió de prejudicialitat procediria la inadmissió a tràmit. Per tant, no... Molt, molt clara i, evidentment, ens en felicitem i moltíssim.
Sí, jo crec que no... És a dir, que hi havia un cert optimisme entre els afectats i entre els partits independentistes en què això havia d'anar bé, però també s'esperaven que hi hagués alguna ombra. I pel que sembla, doncs, el dictamen és molt contundent, més enllà de donar la raó i dir que no contravé les directrius europees en matèria de corrupció i de terrorisme, i no deix cap ombra, no? Clar, jo crec que aquí una mica el que hi ha és que la justícia espanyola, a diferència del que passa amb l'europea, és previsible en les seves altes instàncies. I ara ens trobarem amb que el Tribunal Constitucional, i és possible que altres tribunals doncs, validin la llei i diguin que l'amnistia s'ha d'aplicar, i en canvi ens trobarem aquest Tribunal Suprem i la Sala Penal, que està controlada per la dreta i entregada a aquest el que puede hacer que haga, de l'Aznar, que intentarà d'alguna forma buscar subterfugis per no aplicar aquesta llei i esperar, doncs, si hi ha un canvi de govern a Espanya i canvien els equilibris i aleshores hi ha més impunitat i finalment, doncs, pot no aplicar-se aquesta llei, malgrat que jo penso que al PP li comença a interessar que s'apliqui aquesta llei, perquè si vol, d'alguna forma, posar el comptador a zero amb Junts per Catalunya, encara que no hi hagi de negociar pas la investidura, perquè la investidura del PP, si arriba, serà amb Vox, jo crec que li interessa que aquesta llei tiri endavant per poder posar el comptador a zero. Però, per mi, això el que demostra, després de tot el que hem sentit i de tot el que s'ha escrit i de manifestacions de jutges davant del Tribunal Suprem contra aquesta llei, que era un cop d'estat i era un autèntic atemptat a l'estat de dret, és que la fallida de la democràcia espanyola no era una llei d'amnistia. Per mi la fallida de la democràcia ve per una judicatura que es negue a aplicar les lleis que acorden els representants de la ciutadania. I això és el que fa 2 anys que està passant i és gravíssim.
I el que tocaria ara, un cop el TJUE s'ha pronunciat tan clarament, seria que per dignificar una mica més, o per desdignificar la justícia espanyola, el Suprem acatés. Per tant, això seria un bon senyal.
Sí, però sí, ho seria.
Ho seria, però
ho
no
seria,
passarà,
però
eh?
No hi tinc cap fe.
En absolut. Però
fet,
no haurien de desaprofitar l'oportunitat.
El jutge Llarena, em sembla que ho han publicat els companys de la CN, ja ha explicat que això no va amb ell, i que ell ni retira l'euroordre, i aquí no passa res, com si sentís ploure.
Doncs aquí tindria un paper el Consell General del Poder Judicial. Mm-hmm. Aquí, perquè el que fa aquest senyor a títol particular, i segurament amb l'estómac, impacta tot el sistema judicial espanyol.
Per tant, sí, perquè com a mínim hauria de ser prudent.
Clar.
No? I dir allò de... Ja m'ho miraré, ho estudiarem a fons. No. Però no.
El que ens diuen a nosaltres fons del Suprem és que ells no havien presentat cap petició, que per tant ells no van veure la decisió d'avui, i que el que esperen és que el Constitucional fixi posició, diguem-ne, i que depèn del que digui el Constitucional és el que ells s'adaptaran. A partir d'aquí, que és veritat, és evident que és esperar, i per tant,
tirar
pilota endavant. Això que tu dius,
quadre amb, per exemple, això que Jordi Turull ha dit a la compareixença a la seu de Junts, de no se'n vagin de vacances, facin-t'ho ja. No? Yeah. Que és, escolti'm, vagin de pressa.
És que, de fet, avui en les reaccions, i podem sentir-les, hi ha hagut aquesta unanimitat. Tant Oriol Junqueras com Jordi Turull, per tant, tant des d'Esquerra Republicana com des de Junts per Catalunya, s'ha reclamat a tots els tribunals, siguin els que siguin, que no dilatin més l'aplicació de la llei i que facin ja cas aquest posicionament d'avui del TJUE.
La sentència d'avui no és suficient. Ara correspon a l'Audiència Nacional, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aplicar la sentència sense més dilacions. Ara correspon al Tribunal Constitucional resoldre els recursos d'empara presentats contra la negativa del Tribunal Suprem d'aplicar la llei.
La llei d'amnistia és una esmena a la totalitat a una manera de ser i de fer de l'Estat espanyol. És una esmena a la totalitat a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga.
En una línia semblant, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, també creu que els jutges espanyols ja no tenen més recorregut com per allargar l'aplicació de la sentència.
Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que las vacaciones deberían de esperar. El Tribunal Constitucional ya llega tarde a resolver esto. A partir de hoy, también el Tribunal Supremo está en condiciones de actuar incluso de oficio.
Però no només des d'Esquerra i des de Junts. Des de la presidència de la Generalitat, Salvador Illa també demana que hi hagi celeritat de la justícia espanyola.
Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
Per tant, us faig la pregunta. Els jutges espanyols poden dilatar l'aplicació d'aquesta decisió? Encara poden trobar alguna manera d'allargar-ho més? O estan obligats a dir alguna cosa, potser abans de les vacances d'estiu, no, però just després?
A mi, si em permets, Òscar, i és quelcom que comentava abans d'entrar, amb un dels dos procediments, amb una de les dues sentències, concretament la 523, que és la que respon a la qüestió prejudicial que planteja el Tribunal de Cuentas, el TJUE entra al fons d'una qüestió que pot ser determinant per contestar aquesta pregunta, no? I és què passa amb aquell famós plaç de 2 mesos? És a dir, recordem que la llei d'amnistia, el legislador, jo crec que tenia un cert temor de que els jutjats no l'apliquessin i establia un plaç, no? I deia màxim 2 mesos per aplicar els efectes des de que s'aprova la llei. Aquesta qüestió, el propi Tribunal de Cuentas l'eleva al TJUE i li pregunta, escolta, es pot exceptuar el règim de la llei d'enjuiciament criminal establint un pla singular, un procediment, una forma de procediment concret ad hoc per la llei d'amnistia? Spielman, l'advocat general, va dir que no es podia. I, per tant, en el seu dictamen, aquell dictamen que deia...
Que aquest període de 2 mesos no tenia validesa. I que, per tant, els jutjats espanyols podien esperar el temps que consideressin.
Just. És a dir, Spielman deia en el seu dictamen que no se li podien imposar uns plaços tancats amb un òrgan jurisdiccional per tal d'aplicar, en aquest cas, aquesta llei, aquesta norma que forma part de l'ordenament jurídic. No es pot imposar, no es pot tancar el plaç. I el TJUE amb això es manifesta també d'una forma concreta i diu que sí, que el plaç de 2 mesos és vinculant, que no és contrari al dret de la Unió el fet de que estigui aquesta, que hi hagi aquesta previsió legislativa, i per tant en aquest moment el plaç de 2 mesos està en vigor des del moment en què es notifica la sentència.
Per tant, ara comença a córrer aquest plaç de 2 mesos.
Jo interpreto que sí, no em vull equivocar, n'estic convençut. A partir del moment en què es notifica la sentència al tribunal, s'inicia un dies a quo, s'inicia un còmput de temps que arriba, et quem, arriba a 2 mesos. I en aquests 2 mesos s'hauria d'aplicar l'efecte de l'amnistia. Una altra cosa és que buscant subterfugis, que buscant algun argument jurídic, es pogués, per exemple, plantejar una nova qüestió prejudicial, no? Que el Tribunal Suprem digués a mi això no em vincula. Jo crec que en aquests moments el que legitima més amb diferència, a banda del wording, de la redacció de la sentència...
Perdona, això és el que està dient Llarena, aquest no em vincula.
Per això dic que el que legitima més i exigeix més i obliga més i evidencia més, el que exposa més, és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea conclou sense embats que aquesta norma, aquest instrument que ens hem donat, és un instrument correcte. A partir d'aquí, es pot mostrar renuència, reticència a l'aplicació? Sí, arguments n'hi ha. Plantejar una qüestió prejudicial. Però l'efecte, la imatge, l'impacte que tindria a nivell col·lectiu, jo crec que no és assumible pel Tribunal Suprem. La norma, la llei de l'amnistia, és ajustada a les normes de la Unió. El Tribunal Constitucional no podrà concloure res diferent, perquè també ho ha de ser per una qüestió de jerarquia normativa a la Constitució. la norma forma part de l'ordenament jurídic, les normes s'apliquen i en aquest cas singular s'ha d'aplicar dintre dels propers 2 mesos.
A mi el que em grinyola és que pugui dir Llarena així a cop calent el fet de que a ell no li afecta, o a ell no li aplica perquè ell no ha sigut part en aquesta precaució prejudicial. És que és igual.
Sí, és que no secundari. Jo tampoc he sigut part.
Exacte,
i
s'apliquen.
És a dir, aquí el tema, per mi, si em permeteu, jo crec
que... Tant, el que entenc que dius és que ara el Constitucional té 2 mesos per acatar aquesta decisió, perquè a més li ve per un tribunal que està a sobre.
El Suprem,
per
tant, Suprem...
Tots? Sí, no, però dic, i en el moment en què ho faci el Constitucional, el Suprem està obligat.
Però no hi ha ordre.
Jo crec que ja ho estan tots els jutjats que estan tenen causes en els que és d'aplicació de la llei de l'amnistia, ja estan aplicats, ja estan obligats des d'aquest moment i durant els propers 2 mesos a aplicar la norma. Perquè aquesta és una disposició que conté la pròpia norma. Potser l'únic factor que ballava en el moment i aquesta discrepància amb el dictamen de l'advocat general, però és d'aplicació, forma part de l'ordenament jurídic, és ajustada al dret de la Unió i, per tant, és d'aplicació immediata.
I si no s'aplica? Perquè si Llarena diu a mi no, jo no em sento cridat amb això, a mi no em va ni em ve i, per tant, jo tiro... Algú el pot sancionar o li pot passar alguna cosa o
hem
no?
De veure,
però, mala imatge.
Hauríem de veure quina és la raó de la inaplicació. És a dir, si la raó de la inaplicació és que els hi sorgeix una nova qüestió prejudicial, que a mi em mereixeria una opinió que em reservo en aquest moment, si sorgís una nova discrepància... Si sorgís una discrepància, hauríem de veure com de fonamentada és. El que passa és que el nivell d'exposició és tan gran, és a dir, és tan evident el que ha passat i és tan contundent. El que ens plantegem a través d'una qüestió prejudicial és si hi ha dubtes sobre el contingut de la norma, i aquests dubtes ja han sigut esclarits per part del TJUE, no? I per tant, en defecte de dubtes, el que toca és aplicar-la. Hauríem de veure quines són les raons, però certament estaríem en una situació difícil d'interpretar des d'una perspectiva de democràcia i de plenitud de drets.
Que, repeteixo, ja s'ha conculcat en certa manera quan ha dit ell, a mi no m'interpel·la. Suposo que ha sigut una primera reacció de resultat. Una altra cosa que ja m'ha cridat l'atenció, i és un altre tema que voldria també esmentar, a veure què us mereix, quina consideració us mereix. Hi ha un paràgraf que, per mi, el que fa és desvirtuar completament allò de que si sou independents quedareu fora de la Unió Europea. I és el paràgraf que diu, no, que encara és el 99, que diu que encara suposant, és a dir, una de les reivindicacions per un dels fonaments per vestir a la malversació és que a l'Estat espanyol, com a conseqüència d'això, ha aportat i a conseqüència d'aquest procés podia passar que aportés menys a les arques de la Unió Europea. Uh-huh. I aquí diu, encara suposant que una disminució del RNB, és a dir, de l'aportació d'un estat membre per la secessió d'una part del seu territori pogués suposar una disminució de la contribució nacional al pressupost de la Unió, es tractaria del corol·lari del fet de que el territori en qüestió deixés d'estar subjecte als tractats i de contribuir financerament a l'aplicació d'aquests. És a dir, seria el filar suposant que l'estat independent nou que sorgís quedés fora dels tractats, perquè podria quedar dintre dels tractats. Per tant, no implicaria una menor aportació, que és el que ve a dir aquí, que no surts immediatament i quedes fora de l'espai sideral, que és una de les...
Bueno, o que, en tot cas, si arguments... Espanya aporta com un país de 47 milions i de cop es converteix en un país de 39 milions, doncs aquesta minva s'accepta.
Sempre i quan l'estat que és nou deixés de formar part o deixés clar, de tenir l'aplicació dels tractats. Per tant, no és clar que un territori independent d'un estat del membre quedi immediatament fora de la Unió Europea.
Bueno,
seria el corol·lari, en tot cas.
De fet, aquesta era una de les discussions que hi havia durant el procés, perquè es deia, home, si Espanya forma part de la Unió Europea perquè compleix tots els estàndards per estar dins de la Unió Europea, doncs Catalunya, que és una part d'Espanya, també els està complint, aquests estàndards. I, per tant, si es compromet a mantenir-los i a complir-los i demana el seu ingrés a la Unió Europea, la Unió Europea, si hi ha unanimitat dels membres, que no n'hi hauria hagut, perquè Espanya ja va dir el què, si hi ha unanimitat dels membres, ha d'acceptar aquest estat perquè, diguem-ne, que el procés de convergència ja el té fet.
Jo no sé si comparteixo la interpretació, Lourdes. És a dir, jo el que la veritat és que no m'havia fixat en aquest pàrraf, perquè encara la sentència és llarga i, a més, és de lectura, no és fàcil.
Es fa
xuga. Però jo el que interpreto és precisament quan diu seria el corol·lari, quan diu si un estat surt, declara la seva independència, deixa de contribuir, en aquest cas, a l'aixecament de les càrregues col·lectives, no? Al sosteniment del cost que té la Unió Europea, deixa de contribuir, diu, perquè evidentment queda fora. dels efectes de queda fora dels tractats. És a dir, jo crec que el que està dient precisament és que l'eventual independència t'exclou de l'efecte cobertura que tenen els tractats de la Unió. Aquesta és la meva interpretació.
Jo discrepo d'això, Marc. Però bueno, és que podríem estar...
Sí, sí. Que estareu tota l'estona i no us posarem de tot, deixem-ho. No? M'interessa sobre la situació dels, diguem-ne, que afectats per aquesta llei d'amnistia, és a dir, Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, que estan ara mateix a l'exili, fora de Catalunya, de moment no poden tornar, perquè recordem, tot i aquesta decisió d'avui del TJUE, les decisions i les mesures cautelars que pesen sobre ells encara estan vigents i, per tant, si trepitgessin territori espanyol, podien ser detinguts. En el cas d'Oriol Junqueras i la resta d'inhabilitats, com Jordi Turull, per exemple, de moment tampoc no se'ls ha aixecat aquesta inhabilitació. Preveieu que això vagi ràpid, aquests dos mesos, o preveieu que no, o què poden fer i a què poden, com poden actuar mentre no se'ls acaba d'aplicar. Perquè la seva situació avui és la mateixa de la que tenien la setmana passada.
No, totalment. I, de fet, em sembla que va ser el catedràtic Pérez Royo, no?, a Catalunya Ràdio, sí, que va dir, bueno, és que si la sentència del TJUE va en la línia que ha anat, Puigdemont ja podria tornar.
Ell diu, jo arriesgaria, que és la paraula que diu, sí, com deixant clar, sí, que hi hauria una conseqüència.
Volen dir que faci un desafiament, no?, sí, al Tribunal Suprem, torni i a veure què passa. Clar, el risc de ser detingut, encara que només sigui allò un quart d'hora, és molt gran, i jo crec que Puigdemont no el vol córrer. I la sensació que tinc, la certesa que tinc parlant-ne, tant amb Junqueras com amb Puigdemont, és que ells han fet un cert canvi de xip, no?, i que ells ja no esperen res, i que potser durant aquests anys s'havien posat massa moments, massa calendaris, massa terminis, no?, massa ara ve una tardor calenta, i ara tornarem per primavera, i ara vindrem no sé quan, i ara estarem al carrer tal, o estarem habilitats una altra vegada, i ells ara ja fa temps que... evidentment, donen la batalla jurídica i política pels seus drets polítics, però no es posen terminis. I segur que això els va bé.
I una bona prova és que avui, per exemple, Carles Puigdemont ni tan sols ha comparegut, no ha fet declaracions.
Bueno, això a mi em costa una mica d'entendre.
Però ell ha cedit que es fos Gonzalo Boye i Jordi Turull, els que reaccionessin per part de Junts per Catalunya, i ell no ha volgut fer cap aparició.
Però això no a tot Junts per Catalunya li sembla bé, que un dia així el president del partit no tingui una compareixença pública per poder, doncs, a més, celebrar una bona notícia al nivell que ho estan fent altres líders polítics, doncs, com Salvador Illa o com Oriol Junqueras.
Però és veritat que Carles Puigdemont i una part de Junts també han insistit molt durant tot el procés que aquesta no era una qüestió personal seva, que no era un cas aïllat, sinó que era un cas que afectava molta més gent, i que si es personalitzaven només en la figura de Carles Puigdemont, podia semblar que s'estava menys tenint a la resta d'afectats per aquesta mesura.
Això és evident, i de fet, per exemple, els Junqueras, quan ha comparegut, no ha declinat la primera persona del singular, sinó que ha declinat la primera persona del plural, no? I ha parlat de tots i de tothom. Però jo crec que això ha de ser compatible amb que el líder d'un partit polític, que més està afectat per aquests casos i que ha tingut un protagonisme central en la negociació d'aquesta llei d'amnistia i de tot aquest procés, doncs surti un dia com avui i s'expliqui. Jo crec que es troba a faltar, més enllà de que faci un tuit.
Perquè sempre ha sortit a parlar-ne, no?, quan hi ha hagut, cada vegada hi ha hagut algun fet destacat, doncs ha sortit. El que passa que és veritat que aquesta vegada s'ha tingut un perfil molt baix en general. Jo desconec el per què, no sé quina és la voluntat, suposo que perquè doncs hi ha moltes coses que al final, doncs, estàs en mans també de la justícia espanyola aplicada.
Sí, jo crec que va per aquí, és a dir, avui no ha canviat res.
No ha canviat res.
És un pas més, estàs més a prop. El moment en què la justícia espanyola acati la decisió i, per tant, aixequi les mesures, llavors en aquell moment sí que podrem...
És una perquè no és un risc el detinguin si bé, és que és cert.
Sí, sí.
Jo
sí,
crec que el fet segur, que passarà 48, 50 o 72 coses, jo crec que és cert, sí, que passarà. Per tant, no és una... És una molt bona notícia, és una gran notícia, perquè realment el que fa és validar una llei molt important i que abarca a tota la gent que s'ha vist perjudicada per aquest procés i per aquestes causes judicials injustes, no? Però, clar, mentre el Llarena va dient que això no va amb ell, hi ha un risc cert de ser detingut.
Ara, des d'una perspectiva molt, molt jurídica o jurídico-penal, i més enllà, deixant de banda tot l'element icònic que representaria una detenció, des d'una perspectiva jurídica seria una situació d'una simplicitat còsmica, és a dir, arribo, es practica una detenció, jo invoco que aquesta detenció és il·legal perquè estic vinculat per la llei d'amnistia o estic beneficiat per la llei d'amnistia, invoco l'habeas corpus, se m'ha de posar a disposició immediatament de qui hagi ordenat la detenció, en aquest cas el jutge Llarena, normalment ho seria el del partit judicial i entraria per videoconferència, i s'hauria de forçar un pronunciament, no?, per mantenir aquella detenció. Clar, a mi em costa imaginar com es pot en aquest moment privar de llibertat algú en un escenari jurídic com el que resulta després del dictat d'aquesta sentència.
És veritat que no seria la primera vegada, eh? Que tu preveus una cosa i que després els jutges, i especialment els jutges del procés...
Jo personalment, no.
Bueno, no, tu personalment no, però no hem parlat
que també,
tant.
Que també.
Però sí que a vegades algunes decisions que semblen com una mica...
No, jo crec que una de les coses dolentes que li ha passat a l'independentisme aquests darrers anys... també n'hi han passat de bones, eh? Però una de les coses dolentes és a vegades generar falses expectatives o expectatives que no s'han complert. Per tant, sembla bé que Puigdemont no digui em menjaré els panellets a Catalunya i que Oriol Junqueras no digui que si Pedro Sánchez convoca eleccions es podrà presentar de candidat, perquè això no està clar.
A banda dels casos més cridaners, podríem dir, amb noms i cognoms, com el de Carles Puigdemont, el d'Oriol Junqueras, el de Toni Comín, el de Jordi Turull, és evident que pel que fa referència al cas de terrorisme, el dels CDRs, aquesta llei d'amnistia preveia deixar-ne fora només els casos de terrorisme en què hi ha hagut una vulneració greu de drets humans, però l'Audiència Nacional hi va posar traves. Ara, el Tribunal Europeu també deixa clar que no s'ha causat cap violació dels drets humans i que, per tant, aquesta llei també és aplicable al CDR. Saludem David Aranda, és advocat d'Arrels Advocats, que porta aquest cas del CDR. David, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Suposo que contents amb aquesta decisió europea perquè no deixa cap mena de dubte pel que fa a la causa del terrorisme contra aquests membres del CDR.
Sí, efectivament, al final el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha vingut a confirmar una cosa que ja sabíem, que és que un estat membre de la Unió Europea és plenament lliure per dictar mesures de gràcia com una amnistia, sigui en matèria de terrorisme o sigui en qualsevol altra matèria.
Mm-hmm. Ara estaven comentant que el TJUE avala aquest termini de 2 mesos per aplicar l'amnistia que contempla la llei, a menys que estigui pendent d'una prejudicial europea. Ara que ja s'ha resolt aquesta consulta a Europa, el termini d'aplicació torna a ser de 2 mesos? Creus que l'Audiència Nacional, que és on està la vostra causa, farà cas a aquest termini de 2 mesos i que, per tant, abans de 2 mesos aixecarà aquestes decisions?
Sí que és veritat que aquest termini de 2 mesos, principalment... i entra en la sentència prèvia, que és la del Tribunal de Comptes. Mm-hmm. A la 666, que és la relativa a l'Audiència Nacional, no entra en el termini. Perquè a vegades es tracta d'un termini impropi. En qualsevol dels casos, en el nostre cas, l'Audiència Nacional ja va emetre una interlocutòria en la que considerava que l'amnistia era d'aplicació, és a dir, que el supòsit era amnistiable... Mm-hmm. Però elevava la qüestió prejudicial europea. Llavors, no tenim aquest conflicte amb el termini dels 2 mesos.
Mm. I, per tant, quan espereu la decisió de l'Audiència?
Entenem que la decisió de l'Audiència ha de ser una qüestió pràcticament immediata, en tant que ja es va fer la vista d'article 166, que és la vista dels articles de prepronunciament, que hi diem en la qual es resolen, entre altres qüestions, les amnisties. Llavors, aquesta vista es va celebrar, el tribunal va emetre una resolució en la que considerava que l'amnistia era aplicable, però plantejava uns dubtes respecte a la compatibilitat de la llei amb el dret de la Unió Europea, va plantejar aquesta qüestió prejudicial. Per tant, ara l'únic que ha de fer és aplicar de forma automàtica el que ja va venir a dir anteriorment.
Mm. Els encausats, com estan? Heu pogut parlar amb ells?
Sí, hem pogut parlar amb ells, estan contents i celebrem que al final... Bueno, una qüestió que ja sabíem, que és que l'amnistia és plenament vàlida i aplicable. Mm. Per molt i els intents de gran part de la judicatura de posar traves a l'aplicació de l'amnistia.
Mm. És David Aranda, és advocat d'Arrels Advocats, que porta el cas del CDR. David, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Clar, és evident que ens fixem inevitablement en els grans titulars, els noms més mediàtics, podríem dir, però que clar, que hi havia molta altra gent que estava pendent d'aquesta decisió i que també avui hem tingut una bona notícia i un alleugiment.
I aquesta situació que explica el David Alan, el company, no és única, perquè també hi ha les causes de Vilafranca, hi ha causes al TCJ que estan esperant l'aplicació d'aquesta amnistia i que a la vegada estan vinculades a unes qüestions prejudicials que estan pendents de resoldre. Això és habitual, és a dir, que s'acumulin qüestions prejudicials en el tribunal forma part d'una relativa normalitat, no? Quan es planteja un dubte per part d'un jutge, és habitual que altres jutges també el tinguin i, per tant, el dirigeixin. El que fa el Tribunal de Justícia en aquests casos és remetre's a la primera resolució, en aquest cas aquestes dues, i, per tant, res fa pensar que hi hagi d'haver un canvi de jurisprudència, és a dir, el que farà és, a mesura que vagi arribant al torn de resolució, en comptes de tornar a demanar un dictamen singular, etc, com sigui que ja s'ha resolt la qüestió, per remissió queda resolt i vinculat a aquest pronunciament.
Que és el que passa amb el TC espanyol, també.
Efectivament, efectivament.
Mm-hmm. Sí, a més, jo crec que, a veure, un punt de nació de drets humans, clar, al final, estem parlant d'algo tan surrealista com haver vinculat en aquesta causa, però en moltes altres causes, no? Com per exemple del tsunami democràtic, d'haver vinculat el procés independentista a la violència. I el procés independentista podia tenir moltes coses que no t'agradessin o moltes coses criticables o coses, evidentment, que desbordaven o confrontaven la legislació espanyola, però crec que el que no hi va haver va ser violència. És a dir, això al final és que acaba una mica apareixent, si se'm permet, el sentit comú.
I això és el que va atacar o va provocar que s'inventés la causa dels CDRs, els quals van estar en presó preventiva molt de temps, perquè doncs, suposadament havien trobat material inflamable a casa d'alguns, i a més, quan molts d'ells formaven part d'associacions i organitzacions de cultura popular catalana. A veure, era agafat per les... Jo recordo perfectament el dia que van entrar a Sabadell, aquell 23 de setembre, i que ens vam quedar doncs, estabornits pel fet i per després, com anaves veient, tota la cadena de despropòsits que anaven imputant a aquelles persones que molts d'ells els coneixia personalment. I val a dir que en alguns hi ha tingut una greu afectació a la salut, i des d'aquí una abraçada, perquè els ha tingut un cost també en salut molt, molt greu en base d'una invenció completament infame, i aquí qui vigila el vigilant, no?
A mi, si em permeteu, una reflexió que cau fora de lo estrictament jurídic i probablement s'instal·li més en l'àmbit de lo polític o de lo col·lectiu, i que m'agradaria fer perquè crec que ens interpel·la a tots els ciutadans, no? És en la interpretació d'aquestes dues resolucions. Jo he vist dos plantejaments totalment diferents, no? Hi ha una primera interpretació en la que clarament es parla de victòria. Automàticament Aznar contesta esto no es una derrota, és a dir, victòria, derrota, no? Amb aquest llenguatge tan adversarial, tan de confrontació, no? On uns guanyen, els altres perden, i en canvi hi ha una altra lectura que és la que jo li interpreto i la que li he entès al president Illa, que parla d'un èxit col·lectiu, no? Que parla d'una victòria col·lectiva i que precisament el que ens permet a tots plegats és passar una pàgina i tornar a parlar dels famosos retrobaments, diàlegs, de la convivència, del nou futur. És a dir, jo crec que interpretar una resolució com aquesta en termes d'adversarials, en termes de conflicte, de victòries i de derrotes, ens allunya de l'esperit de la llei de l'amnistia. L'esperit era molt clar, era tanquem una etapa, tornem una altra vegada. És a dir, no demana a ningú que renunciï a plantejaments ideològics, polítics, personals. El que pretén aquesta llei és curar unes ferides, tancar un episodi i mirar cap al futur, no? Per tant, no hi ha victòries ni derrotes, i per això dic que ens interpel·la a tots. El que hi ha és una oportunitat.
Perdona, Ferran. Aquí hi ha un punt d'un cinisme extrem, no? De sobretot del Tribunal Suprem, perquè, ostres, hi ha moltes sentències que apel·len, per exemple, a l'esperit del legislador, no? Mm-hmm. És a dir, fins i tot amb una llei, no? Com pot ser la Constitució, feta l'any 78, en què hi ha uns jutges que la dicten, que potser eren adolescents aleshores o eren petits, i parlen de l'esperit del legislador. És a dir, amb quina voluntat va ser feta la llei. I aquí, en aquest cas, perquè és una llei contemporània molt recent, és evident que el Tribunal Suprem té clar quin era l'esperit del legislador. Altra cosa és que, en el camp de l'opinió, doncs a ells no els hi sembli bé que un partit com el Partit Socialista, que estava en contra de l'amnistia, perquè en un moment donat necessita els vots dels partits independentistes, estigui a favor de l'amnistia i faci una llei d'amnistia. Però Això, que dins, repeteixo, de l'opinió pot no semblar-te bé, no exclou que l'esperit del legislador, la voluntat del legislador que emana del poder popular, la cambra representativa, el Congrés dels Diputats, on diuen que recau la sobirania popular, fa una llei amb un esperit clar. I l'esperit és, doncs, que el CDR no és terrorisme, que hi va haver una aplicació excessivament dura del Codi Penal i amb una lectura excessivament confrontativa i repressiva, que el senyor Junqueras, el senyor Turull s'han de poder presentar en unes eleccions i que el senyor Puigdemont i el senyor Comín han de poder tornar de l'exili. I aquest és l'esperit del legislador. I això em sembla que, evidentment, ajustant-ho a la llei i que la llei ha de tenir una aplicació i un encaix legal perfecte, però jo crec que tampoc es pot obviar.
Jo discrepo, és a dir, l'esperit de la llei no es presumeix ni s'interpreta. L'esperit de la llei s'escriu, i s'escriu a l'exposició de motius. És a dir, quan una norma comença, el nostre legislador explica quin és l'escenari, les circumstàncies, la vocació, la finalitat amb que redacta la aquella. Sí, sí. Per tant, aquest és l'esperit de la llei. Dit això, la llei de l'amnistia, l'esperit de la llei de l'amnistia no era esmenar la plana al judicial. L'esperit de la llei de l'amnistia era: s'han comès errors i excessos per part de tothom, hem portat aquesta situació excessivament lluny, estem instal·lats en un conflicte que ens cal resoldre, i la democràcia ens permet fer-ho d'una forma rigorosa, no? Aquest és l'esperit. Però jo discrepo que l'esperit de la llei de l'amnistia fos esmenar la plana d'un poder judicial desbocat, perquè crec honestament que no ho era. És a dir, si algú diu la llei d'amnistia és que els errors ja han sigut, i crec que és una obvietat, per part de tots.
Però l'amnistia no és una llei de perdó. L'amnistia és una llei de punir final. Mm-hmm. És a dir, aquí no, ningú s'ha de perdonar per res. És a dir, no és ni tan sols de reconeixement que s'ha fet coses malament, sinó és de reconeixement de que d'aquesta manera no podem continuar. Per tant, ho hauràs fet bé, ho hauràs fet malament, cadascú pensarà que el que ha fet ho ha fet bé, o no. Però no està entrant a jutjar si està la voluntat d'aquells fets que han motivat aquesta amnistia, perquè no és una llei de perdó, és una llei de final, de comencem una altra vegada i busquem com podem donar sortida a partir d'ara a una necessitat, la qual cosa, on es deu dir, d'alguna part dels catalans que estem manifestament incòmodes amb la forma de que t'encaix amb l'estat espanyol. Això no s'ha acabat amb la llei d'amnistia. Clar, vull dir, el que, de les paraules del Ferran, jo el que infereixo i em ratifico és que d'anar al PSOE i al PSC, el president Illa, a dir no hi haurà amnistia, i ho he dit amb negretes i subratllat, a haver-hi amnistia perquè m'interessen els teus vots, això em porta a pensar que a la Constitució hi cap tot. I que, per tant, el fet d'haver, quan es va anar a demanar el referèndum de Catalunya, que van anar els tres diputats catalans, en l'Herrera, en Turull i la Berta Rovira, el Congrés dels Diputats, a demanar traspàs de la competència per poder fer un referèndum, això hi cap a la Constitució. Bueno, perquè no hi va haver la voluntat política ni la necessitat política d'això.
Però en el cas del Partit Socialista, allà, tampoc, jo recordo aquells debats i els vaig seguir molt. A diferència del Partit Popular, el Partit Socialista no feia un qüestionament jurídic, feia un qüestionament polític.
Polític,
deia, sí, sí, l'article 92 de la Constitució diu que us podem traspassar la competència i podeu fer un referèndum consultiu, però no ens dona la gana.
A no ser que hagués passat ara, que necessitava els vots dels independentistes a canvi del referèndum.
En canvi, el Partit Popular sí que tenia una posició més de dir no, perquè com que la consulta que voleu fer afecta a la sobirania popular i a la unitat nacional, que això, el títol preliminar de la Constitució espanyola és molt clar, i per tant no pot ser una competència autonòmica, no es pot fer aquest referèndum consultiu.
D'aquí a 7 minuts seran les 4. Fem una pausa, perquè avui no només hi ha hagut aquesta notícia judicial, n'hi ha hagut una altra. Vés a saber si no per contraprograma.
Catalunya migdia.
Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
Sona el nou
Micra. I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan Ponés.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
Vine al Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i el periòdic com el patrocini de Cupra.
T'acompanya allà on vagis.
Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
Minuts per arribar a les 4, us deia que pràcticament semblava una contraprogramació. L'Audiència Provincial de Madrid avala la decisió del jutge Juan Carlos Peinado i envia a judici amb jurat popular Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. Ara bé, se la jutjarà per malversació i tràfic d'influències. Per tant, corregeix en part la instrucció del jutge i li treu dos delictes, el de corrupció en els negocis i el d'apropiació indeguda. També li aixeca les mesures cautelars i ordena al jutge Peinado que li torni el passaport, que li permeti sortir del país i li diu que no cal que es presenti cada 15 dies al jutjat. L'audiència considera que hi ha fets que permeten sospitar que Begoña Gómez es va aprofitar de la seva condició de dona del president del govern per aconseguir el suport dels responsables de la Universitat Complutense de Madrid per crear una càtedra extraordinària i buscar finançament d'empreses privades. A l'hora que avala la instrucció de Peinado per aquests dos delictes, malversació i tràfic d'influències, l'audiència no hi veu causa en els delictes de corrupció i d'apropiació indeguda. No cal que us expliqui que tan bon punt ha aparegut la notícia, en la majoria de mitjans de comunicació d'àmbit estatal, ja Begoña Gómez entrava per davant i era la notícia de portada per davant del TJUE i Amnistia, etc, etc.
I la concatenació de fets és també sospitosa. Vull dir, no és
sí, perquè una... això estaven reunits des de dilluns intentant prendre la decisió i curiosament la treuen una hora, un parell d'hores després de la decisió.
El focus judicial, doncs ahir la portaveu del PSOE, no? Vull dir, va continuant tota la cosa ballant al voltant de el PSOE, Pedro Sánchez i el seu entorn.
Bueno, res és innocent.
No és res és innocent, exacte.
En aquestes alçades de la pel·lícula.
Jo a risc que em digueu naïf. Sí que penso.
Que el Marc sempre defensa la bondat del sistema judicial.
Sí, no sempre, perquè també manifesto crítica en ocasions.
A vegades li posen molt difícil.
Però m'ho posen difícil, sí. No, però no penso que hi hagi una voluntat de contraprogramar, tot i que és evident l'efecte que té una notícia sobre l'altra. En tot cas, té una lectura positiva, aquesta interlocutòria. És a dir, li està corregint per enèsima vegada una instrucció erràtica i sense nord, en aquest cas del jutge Peinado. Està sobreseint dos delictes, està revocant les cautelars, està retornant els drets personals i la llibertat íntegra, no? En aquest cas a la investigada, a Begoña Gómez, i deixa pendent, sí, un factor que el porta a jurat. Serà, veurem què resulta, no? Perquè el jurat és un procediment peculiar.
El tema del jurat, la teoria aquesta de que ella la perjudica, perquè aquí, clar, influeix molt l'ambient, no? El clima...
Jo tinc molt clar, el jurat és democràcia, és a dir, la justícia emana del poble, però s'administra per part de jutges i magistrats independents, inamovibles i sotmesos a l'imperi de la llei, però emana del poble. Llavors, que a través d'una norma tinguem un mecanisme de devolució d'aquesta justícia al poble i que el fem protagonista i que li demanem l'opinió, que valori proves, no aplica dret, però sí valora proves, crec que és el símptoma d'una administració, d'un sistema jurídic que posa el ciutadà en el centre de l'equació. És a dir, els crítics amb el jurat parteixen d'una premissa equivocada, que és la infal·libilitat de la sala professional. Jo confio absolutament en el jurat, a mi sempre m'ha donat bon resultat. No vull dir el saldo de la sentència, sinó el feedback, no? La sensació de compromís, de concentració, d'honestedat, de transparència, de bona feina. I jo crec que en aquest cas, no és que més que creure, i és que la norma diu que aquests delictes van a jurat i que Begoña Gómez tindrà un judici just.
I aquí, doncs, per exemple, aquí ens podem remetre al cas Andic, on l'advocat defensor del principal acusat està doncs, mirant de revertir també el relat perquè el jurat popular no es vegi condicionat per una pena social, una pena mediàtica, no? I està intentant, és el que ha fet de bon començament el martell, intentar tombar el sentiment de que era culpable.
O no? Tot al revés, promoure una interpretació positiva i procliu al seu patrocinat.
Sí,
el que sabem és que hi ha una invasió que és totalment contrària a l'esperit del jurat. Hi ha un bombardeig constant d'inputs que poden estar condicionant un futur enjuiciament, però sí, són les regles del joc.
Però l'advocat intenta incidir també en l'opinió pública, en benefici del seu client.
Exacte.
Perdona, igual no m'he explicat
bé. Totalment, no.
O sigui,
perdona,
hi havia un sentiment i quan actua l'advocat incideix d'una forma diferent a la mentalitat del poble, no?
També intenta condicionar el que serà el futur enjuiciament. Sí, totalment d'acord.
Doncs és aquesta la decisió d'aquest jutjat de Madrid i, per tant, hi haurà judici amb jurat popular a la dona de Pedro Sánchez per dos dels quatre delictes. Dos queden sobreseïts. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Fins la pròxima.
Us queda una setmana. 30 segons i seran les 4 de seguida el butlletí horari amb les notícies d'última hora i després, ja ho sabeu, la tarda de l'estiu amb el Roger Carandell i la Marta del Cor, o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.